TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
I la sensació de que potser era un debut que va arribar massa d'hora.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-2 al camp del Guadalajara, un partit gens fàcil que ha començat amb mitja hora de retard per problemes amb les grades supletòries. El partit ha estat dels difícils de primera ronda de la Copa. El Guadalajara ha competit molt bé fins al final. Els dos gols del Barça han arribat a l'últim quart d'hora de partit. El 0-1 de Christensen, de cap. Christensen, que ha fet molt bon partit, tot i la inactivitat. I el 0-2 l'ha fet Rashford, el temps ha afegit després d'una molt bona passada de Lamine, que ha completat amb una molt bona maniobra a l'interior de l'àrea. Lamine ha jugat la primera part de mitja punta, la segona d'extrem, i Ter Stegen ha estat avui el porter titular del Barça, ha reaparegut. Ricard, què t'ha agradat?
El bon retorn de Ter Stegen. Ha demostrat que s'ha recuperat del tot, ha entrat en ritme de competició. Potser a la primera part se li ha notat en alguna acció pilota aturada, una falta lateral, on no s'ha atrevit a sortir, ha tingut algun dubte en la reacció i després no ha fet aquest pas endavant. Però, en general, el que ha estat protecció de la porteria ha estat molt segur, fins i tot en aquest xut de Mendes a la segona part, molt potent, on ha fet una estirada per refusar la pilota còmodament a un costat. Ha estat atent a la pilota aturada en alguna rematada pròxima i després en algun xut exterior. Amb pilota, com sempre, amb el joc amb els peus, amb pilota ha estat especialment encertat. Les preses de decisions sempre són les correctes. La pausa, la precisió, ja sabem que és una de les seves assignatures preferides. No ha generat dubtes i ha deixat la seva primera petjada del retorn. Ha explicat al món que Ter Stegen torna a estar actiu, que torna a estar amb activitat, que no podrà jugar a la Lliga, que veurem què passa amb la Copa o fins i tot amb la Supercopa, però el Barça ha defensat tranquil, ben protegit al darrere pel capità Ter Stegen.
Dubtes?
Tinc dubtes si Eric pot jugar en més de 3 posicions en un partit, perquè 4 ja serien moltes, perquè avui ha passat. Ha començat per la posició de central, ha passat a la lateral dret i ha acabat a la mig centre, que són les 3 prioritàries d'Eric, però no ha descansat ni un minut. Ha tornat a estar un jugador indiscutible per Flick, fins i tot a la primera ronda de la Copa a Guadalajara. L'hem vist segur en les 3 posicions. No nota gens el canvi de rol. Se sent còmode, s'adapta ràpid. Potser ha patit una mica com a lateral dret en alguna acció a l'esquena, en uns moments que el Guadalajara s'estirava, en alguna paret, però guanya duels, s'anticipa bé, li dona sempre bona sortida de pilota i com a mig centre ha tornat a dominar aquella escena. Per cert, que el Barça avui ha tornat a tenir 3 migcentres, Eric ha jugat a 3 posicions, però el Barça ha tingut 3 migcentres. Marc Bernal, Marc Casado i Eric García, en un partit on Flick ha rotat molt. La polivalència d'Eric és un tresor. Serà molt difícil que jugui en 4 posicions en un mateix partit, però ja té marca personal i veurem si la supera un dels jugadors titulars indiscutibles del Barça. Va començar sent alternativa en les 3 posicions i ara mateix podria ser titular en les 3 posicions. Flick tria i després on posa Eric i després acaba l'11.
I què és el que no pots entendre?
Com Christensen respon també als pocs minuts que té. Ho deia l'altre dia el Bernat Coll, ho plantejava com una alternativa, que pogués tenir més minutatge, que pogués tenir més opcions com a central, poder donar més descansos, rotacions com a tercer central, ara que Araujo està de baixa, i avui ha fet un partit impecable, molt concentrat, sempre atent, ha guanyat els duels, ha calculat bé les cobertures, quan ha hagut de pressionar cap endavant ha recuperat la pilota, quan ha hagut de córrer cap enrere ha controlat la seva esquena, ha guanyat els duels aeris. Crec que ha tingut una pilota perduda a la segona part, que ha estat un ensurt d'una rematada de Calvo. La resta, fantàstic, amb paciència, ha provat el xut exterior, s'ha presentat a la rematada i ha fet el gol que costa, el que obre el marcador, el que deslloriga la situació, quan al Barça li havia costat molt tenir efectivitat. El danès està content amb aquest rol de jugar minuts. És un jugador molt sensible a les molèsties físiques, de seguida s'atura, té el Mundial a l'horitzó, té la repesca amb Dinamarca a l'horitzó, però aprofita els minuts amb molt bona nota. És veritat que avui jugava contra la Primera Federació, però Christensen no ha tingut aquesta continuïtat que a vegades els jugadors troben a faltar, sobretot futbolistes alts, amb un físic imponent, que necessiten tenir rodatge, que els hi costa a vegades tenir o assolir la millor forma més minuts. La veritat és que veurem quin rol vol que jugui Flick, però sap que el té sempre pel que necessiti.
El bon partit de Christensen, tot i la inactivitat, defensivament ha estat impecable i a dalt ha fet el gol important, el 0-1. La polivalència d'Eric García, titular també a la primera ronda de la Copa, Flick el vol tenir sempre al camp. Avui ha començat com a central, ha passat per lateral dret i ha acabat fent de mig centre. I el bon retorn de Marc-André Ter Stegen, que ha estat titular per davant de Steinze i ha tornat a jugar 6 mesos després de l'última vegada. Ha fet una bona aturada a la segona meitat i ara cal veure què passarà amb ell. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Guadalajara 0, Barça 2. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Dolors musculars, lesions esportives o molèsties postoperatòries? A Epsilon Physio t'oferim tractaments personalitzats amb la tecnologia més avançada. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC. L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs ha hagut de ser l'últim quart d'hora, a l'esprint final. El Barça ha madurat el partit, ha tingut opcions a la segona part, sobretot a l'inici, però no ha encertat. Aquests surt partits flic, a vegades s'encallen. Surt Flick? Doncs parla Flick.
Molt bé. S'asseu en aquesta petita sala de premsa improvisada aquí al camp del Guadalajara, del Pedro Escartín.
Bona nit, buenas noches. Comencem a la premsa del nostre entrenador, Hansi Flick. Com sempre, fora de casa, les preguntes haurien de ser en anglès. Com sempre, una pregunta per torn. 9:30, gràcies.
Bona nit, Bernat Soler de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Hansi Flick com valora el comportament dels seus jugadors en un partit d'unes característiques tan especials com les d'avui. What do you think of your players' behavior in a game like the tonight's game with such a special conditions with this team?
The attitude we showed today and I think was the key also for the victory. So when you play this Copa games, it's not easy because the opponent,
they defend really, really good. So, but at the end, the most important thing is the attitude, the mentality we showed on the pitch, and it was good.
La clau, diu Flick, ha estat la pressió que ha fet el seu equip a camp rival, la mentalitat i l'actitud afrontant un partit com el d'avui a Guadalajara.
Considering Marc-André Ter Stegen's situation in the club, it was a bit surprising to see him in the starting 11 today. How do you manage the situation?
Marc-André Ter Stegen,
how did you make that decision, considering that we expected maybe not so many chances for him to play?
No, it's just like, for me, Mark is the captain, and also he's 12 years, I think around about 12 years here in the club, and he's back now. And I want to give him all the coaches, so we spoke about that, and we said, okay, we give him the opportunity to show that he's back. But it's for this game, and this is all, nothing else, so it's like that, and he had the opportunity to play, and I think it was good next step also for him.
Ha explicat Hansi Flick que Ter Stegen és el capità del Barça, que ha donat molt pel club, ha guanyat molts títols, que se l'ha de respectar, que han parlat sobre el partit d'avui amb el cos tècnic i han decidit que jugués, que és per aquest partit, de moment res més, ha tingut l'oportunitat de jugar i veurem què passa amb ell.
No, it's these matches are really not much easy. So, I said before, I'm happy with the attitude we had on the pitch. We showed on the pitch, and this was the key for the victory. So we know that that these matches are normal when you not score directly a goal. It's always not easy. So it's like that. But 2-0 for us, and we're in the next round. This is the most important thing.
Aquests partits no són fàcils. L'actitud que ha mostrat l'equip al camp ha estat molt interessant.
Mini roda de premsa de Hansi Flick a la mini sala de premsa del Guadalajara, content amb l'actitud del seu equip i amb la valoració positiva d'un resultat que és pràctic perquè serveix per passar de ronda.
Xavi, què volies dir de l'última pregunta?
Això, que l'actitud que havia mostrat els seus jugadors al camp li havia agradat, que el més important era haver passat de ronda, el que ha dit el Barrat.
Molt bé, doncs quatre preguntes contades en aquesta roda de premsa.
4 o 3, no? La del Bernat, la de Ter Stegen i aquesta última.
Doncs imagina't, encara més curta. El Barça tornarà a Barcelona aquesta nit, ha d'agafar l'autocar, ara una horeta fins a Madrid. És així, oi, Bernat, el pla de viatge?
Sí, el Barça torna aquesta mateixa nit des de l'aeroport de Madrid i per arribar a l'aeroport de Madrid han de fer aquests 3 quarts d'hora, 50 minuts de carretera amb autobús.
Molt bé. Jordi, què? Has patit o és una qüestió de madurar el partit i esperar el moment?
Patir no, però reconec que quan hem arribat al quart d'hora final amb 0-0, una certa inquietud. A més ha coincidit el gol del Barça, gairebé ha coincidit amb aquell moment típic d'aquests partits en què el rival sembla que s'ho creu, que es fa dues esgarrapades. Però també és veritat, per ser justos amb el partit del Barça, si Rashford té una mica més de punteria al principi, potser al minut 60 el tens enllestit. Bé, coincideixo amb Flick que l'equip ha fet un partit de manual, sense estalviar-se cap de les obligacions, cap dels hàbits.
No ha vingut a passejar-se a Guadalajara,
És veritat.
I la línia de... A mi m'agrada veure aquests partits perquè per mi són molt significatius,
sí,
de la salut de l'equip, saps? Que la plantilla respongui, qui jugui, que l'equip tingui un comportament com el que ha tingut competitiu. Una altra cosa després és que t'encallis, no facis gol, ells arribin una vegada, tu rellisquis o a la pròrroga o tinguis els penals, però més enllà dels resultats, avui el Barça ha tornat, sí, a veure's en la línia.
Sí, jo crec que hi contribueix Flick. Jo tinc certs dubtes que aquests partits ens hagin de costar 90 minuts de Lamine, 90 minuts d'Eric... Fins i tot que Pedri hagi d'acabar apareixent, jo tinc dubtes, però és indiscutible que des de l'alineació i des de la gestió de la plantilla i fins i tot des de fer-los venir tots a Guadalajara, jo crec que Flick marca un to, marca una mirada sobre el partit que no és avui aquí, això, mira, jugant els que em fan nosa gairebé, és tot el contrari. Bé, pot tenir uns peatges, ja ho veurem més endavant, però de cara a que l'equip hi posi els 5 sentits, jo crec que està bé, que l'equip li respon, i és més, també crec que hi ajuda jo crec que aquests partits són perillosíssims quan estàs en una dinàmica estil Madrid, que aquests moments d'ansietat com els que ha pogut passar el Barça amb 0-0, si estàs en una mala dinàmica, jo crec que es multipliquen per molt, i en canvi el Barça...
T'atrapes mentalment,
És veritat que el Barça no ho tenia fet quan ha arribat al final, però jo tampoc no l'he vist inquiet en cap moment a l'equip.
Se l'ha vist segur, amb l'únic dubte de si arribava el gol, perquè quan tu hi vas i t'hi estavelles, doncs pots sentir aquest punt de frustració.
Sí, això sí que ho he notat, que la sensació que l'equip hi ha hagut un moment que ha pensat ja no puc fer més i no he fet cap gol, i en canvi aquesta gent comença a creure-s'ho, i just aleshores ho ha dit el Xavi, és veritat que tens un punt de sort en el gol de Christensen, perquè vaja, jo crec que si no la desvia el defensa segurament no hauria estat gol, però
vaja, és el que té també
defensar tant
a l'àrea petita, tu rematar tantes vegades, i potser les de Rashford eren més netes i no han entrat, i una qüestió d'estadística gairebé, el cop de cap de Christensen va dintre.
Rashford ha fet la difícil per mi.
Sí, ho ha fet bé, en aquesta... en aquesta segona acció.
Estic d'acord que és un gran gol.
Escolta'm, la remoguda de Flick a la segona part, Fermín de nou, la minya mal a la banda, Eric... bé, en aquestes tres posicions, Bardaggi de mitja punta... Què t'ha dit tot això? Quina lectura en treus?
Jo crec que ha anat una mica al manual del que li havia funcionat contra defenses tancades en els últims partits, amb els dos extrems oberts, i això ha tingut el pH que avui el que, amb perdó de l'expressió, el que pillava era el que jugava de nou, Rashford no ha tocat ni una a la primera part i Fermín no ha tocat ni una a la segona, però més enllà de Bardaggi, que diguem-ho així, era una conseqüència de la remoguda de fitxes, jo trobo que la resta de moviments tenien bastant sentit.
T'ha agradat a algú... O sigui, per exemple, el tema de la Minya Mal, com el veus? Creus que hem de tardar una miqueta més per posar-lo dintre?
Perquè, semblaria.
Perquè a mi m'ha agradat un altre cop més fora, eh?
Bé, home, clar, no sé quants partits porta la Minya Mal amb el Barça, però posem que en portés 100, serien 98-2. Vull dir que és evident que l'hàbit el té de moment fet a l'exterior. I sobretot és que... A mi m'ha passat, eh? Durant el partit he pensat, Messi el primer dia que va jugar per dins ho va patar, però clar, és que Messi va jugar per dins amb 23 anys.
Són 125 partits de la Minya Mal amb el d'avui.
Doncs mira, 123 d'extrem i 2 de mitja punta. Bé, és que el perill, a mi em passa constantment, de voler-li retreure alguna cosa a un tio de 18 anys no té cap sentit, és a dir... Avui ha tornat a jugar per dins, el dia del Betis ho va fer molt bé, avui per mi s'ha equivocat més que encertat, però, escolta, és una assegurança de vida la seva posició i jo crec que el temps el portarà dins perquè els bons han de jugar dins, em sembla a mi.
Molt bé, doncs, Lamine Yamal, que ha tornat a jugar, com deia el Jordi, als 90 minuts, eh? Mm-hmm. I aquests minutets finals això... de Pedri, els 90 d'Eric, que és una cosa que t'angoixa, eh? Et preocupa una mica.
Que sobretot és que venim de que Lamine fa, com qui diu, un mes el dosificàvem amb comptagotes, se suposa, i ara resulta que està per jugar 90 minuts a la Copa, jo no ho entenc.
Potser ara està ja amb aquests problemes bé i que resols, o en aquest moment se sent còmode i potser també li va bé la continuïtat.
Segur que hi ha alguna cosa que se'ns escapa.
Segur que es pren una decisió a favor i no en contra.
Evident.
Això és evident. El millor.
Christensen.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Deixa de buscar. Ja has trobat la teva ànima bessona. Nou Cupra Terramar híbrid amb 123 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. I ara estrena-la amb Cupra Flex i paga en còmodes quotes.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera a l'Olamín. Ja mal.
El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal, intentant no mirar enrere...
El Barça ha guanyat a Guadalajara i s'ha classificat per la segona ronda, la de vuitens de final. Ha guanyat per 0-2, el primer gol de Christensen, el segon de Rashford. Anaïs Martí, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Què, com has viscut aquest primer partit a Copa, aquest clàssic?
Jo he de confessar que he vist l'ombra de la pròrroga mentre
sí,
es venia cap a l'estudi.
Home,
i dic,
estaves ja en el contrarrellotge.
Sí, he pensat, ostres, no pot ser. Però bé, és que s'ha complert el concepte partit trampa i sort que Flick no es pren aquests partits molt seriosament. Miraves els 11 de l'any passat a la Copa i eren molt competitius, mai ha fet grans rotacions i avui tampoc ho ha fet, i mira que avui jo esperava, ostres, doncs no veure Lamine, no veure Pedri ni un minut, no veure Koundé, no veure Eric, però Eric és que és el pilar d'aquest equip i és el que porta més minuts a la Lliga, diria, de tots els jugadors.
A la temporada.
A la temporada, amb Koundé que diria que és el segon. I penses, ostres, un dels dos hauria de descansar, i no, tampoc, es que posa...
Eric avui
va amb tot.
Ha fet els 90 minuts.
Sí, sí.
Sí,
i amb les tres posicions, que jo ja no sé quina és la que més m'agrada.
Ha guanyat avantatge respecte al minutatge, respecte al segon, que és Koundé. Ara es distancia més.
Encara més. Llavors esperava, doncs, no veure'ls, no veure més canvis. L'únic que tenia clar era que jugaria Rooney. Era l'únic que dius, vale, aquest jugarà. I la porteria m'ha sorprès moltíssim, tot i que celebro que hagi apostat Flick per Ter Stegen, perquè crec que se l'ha de veure.
Comencem per la porteria. Ha tornat bé, eh?
Sí.
Ha tornat i ha dit, aquí soc, ja soc apte, eh?
Sí, 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 i crec que ha fet una bona actuació, tampoc és que hagi estat massa exigit.
Però vaja...
Però jo coincideixo amb el Xavi, Ricard, amb l'estirada aquesta que ha fet a la segona part, vista per televisió, ha semblat que ostres, que era estètica, però que li venia forta. Sí.
És molt televisiva l'aturada, ho entenc, eh?
Sí, ho és molt.
Aquí en directe, com que avui estàvem gairebé a prop de... Bé, és que som en perpendicular a l'àrea petita, és que l'he tingut molt a prop.
Sí, ho hauràs vist claríssim.
Sí, el que vull dir és que ho ha fet bé, perquè el gest tècnic, a més, el refusa a un lateral. Probablement en un altre moment hagués volgut blocar la pilota o l'hagués volgut...
Era molt difícil de blocar-la, eh? Potser s'ha exagerat una mica, però blocar-la ja...
O refusar-la cap a dalt... vull dir que l'ha vist venir, que anava una mica centrada i que ha pres una decisió còmoda, però que em sembla que està bé, perquè ell també s'ha de provar i s'ha de tastar. És l'únic que s'ha hagut d'estirar. La resta han estat jugades més controlades. Ha baixat una mica en una aquí al primer pal, que ha clavat el genoll i ha baixat una mica de costat, però com a estirada, com a acció una mica de moviment, de porter... Ha tingut aquesta, i jo crec que també està bé que ell es provés.
Sí,
crec que era un dia per ell, per prendre un altre cop.
I que és una decisió que sembla que al final és més de club,
amb la
no? De dir,
sí.
No ho sé.
Sembla de Flick, no?
Sí, però Flick és un home de club, estarem d'acord, no? Vull dir que al final, si
però
tu tens un...
Però parlant aquests dies amb el, entre cometes, club, sí. Et feien pensar més en
Joan García.
Jugaria... que no jugaria.
Jo pensava fa 4 dies que dic, ostres, és el número 1 i no tenim cap motiu per canviar-ho, això Flick la setmana passada, i dius, ostres, és que no rotarà a la Copa, tampoc. I no em trontolla, tampoc, que ho faci, perquè Flick ha demostrat que la porteria és una posició que per ell es fixa fins que de cop decideix el contrari, i no té per què coincidir amb cap competició, sinó amb el moment en el que ell ho veu. Però és evident que si tu tens a un futbolista que té un dels salaris més alts de la plantilla i que l'has de posar al mercat, ostres, en algun moment l'hauràs de posar. I si no el poses contra el Guadalajara, ja m'explicareu quan el poses, no?
Li ha dit a la roda de premsa que havia parlat amb els seus assistents.
Sí. Clar, vull dir que parles amb els assistents, parles aquí també amb les altres esferes per veure com ho veuen, i crec que està...
A mi m'ha fet la sensació que pixaven amb la seva.
Si no dic que no, però que crec que el club també
han baixat
molt el to parlant de Ter Stegen.
No era una decisió desafiant pel club,
no.
Però ha dit Flick, era per avui, això ha volgut subratllar-ho.
Sí,
però
és
era per avui, això...
A la roda de premsa.
Però, clar, però no sé si amb això volia dir que només era per avui a la Copa o que només és titular per avui, que és una cosa que tots donem per sabut, perquè no serà titular. És a dir, avui no hi havia un debat sobre a veure com ho fa Ter Stegen per si li pot discutir la titularitat a Joan García.
No.
Per tant, al final, jo crec que el que Flick ha fet és les coses fàcils. El porter titular i número 1 és Joan García. A tots ens ho sembla i tots hi estem d'acord. El porter número 2, per lògica, de ser Ter Stegen. Doncs ha jugat Ter Stegen. Si Ter Stegen li està bé aquest paper, no té aquest afany de jugar al Mundial, no necessita jugar no sé on, doncs...
El porter de la
Copa? Serà el porter de la Copa?
Sí, Tu ho veus, en aquest paper?
És a dir, la Copa, el pròxim partit és el 15 de gener.
La Supercopa, a veure què passa. Sí. Potser no, la Supercopa la jugarà Joan García,
però la Supercopa jo crec que la jugarà Joan García.
Sí, res.
També ha deixat molt clar que el Ter Stegen és el capità i se l'ha de respectar.
Seria, sí.
Que era una conseqüència.
Però no trobeu que potser... És veritat que els factors que influïen en tot això ens convidaven a fer 18.000 anàlisis, però... No trobo que és normal que passa. És a dir, ha jugat el millor dels dos suplents.
Era el més lògic.
Però és que fins ara no trobeu que el debat era qui havia de ser el segon? Per mi, o sigui, el primer està clar, Joan García, però s'havia instaurat com una mica de saber bé i qui és el segon, Ter Stegen o Tec?
Però si Ter Stegen no vol marxar, serà el segon porter del Barça.
La situació de Ter Stegen a pes, no hi havia gaire dubte, que sempre Ter Stegen ha d'estar per davant de Stensne. A mi el que m'alimenta Flick quan parla d'avui, quan comenta el que va dir ahir de Stensne, és que ell no té clar que la Copa sigui per Ter Stegen. És a dir, que ho anirà valorant. Home, la temporada passada ja va fer aquests canvis de competicions i de timó freqüentment.
Però és que Flick sap que d'aquí un mes, quan el Barça jugui als vuitens de final de la Copa, Ter Stegen pot continuar el Barça o no. O sigui, la possibilitat que no hi siguis és molt real, és evident.
Però el que t'està dient és que possiblement els vuitens de final, els quarts o les semifinals, si considera que Joan García és millor i que s'ha de saltar l'eliminatòria, possiblement no li dona la
sencera
a Ter Stegen.
Això és l'avui, oi, Carles?
És que els vuitens pot ser un Barça-Madrid.
Clar, i aleshores què?
Doncs Joan García,
és que hi ha entrenadors que confien en un porter a la Copa.
Que Flick, amb el tema porters, és un senyor que sorprèn molt.
Sí, sí, que pren
d'entrada, la decisió principal de fitxar a Joan García tenint a Ter Stegen, que em sembla de xapoll, valentíssima, però l'ha pres Flick, i l'ha avalat, i l'ha portat fins a les últimes conseqüències. I l'any passat...
Aquell
ball que va fer Iñaki Peña,
Stensne... Sí. La veritat és que és difícil de preveure, no? Sí. El que farà Flick, però vaja... Xavi, per què dius que és molt real? Tu la veus real, la opció de marxi? Jo és que la veig molt difícil.
Jo la veig difícil, també.
Que marxi?
Xavi. Ara mateix, sí.
Que marxi Ter Stegen.
Sí, tu parles a dia d'avui tu parles amb l'entorn de Ter Stegen i et diuen ell vol competir per ser el segon del Barça per ajudar a l'equip si Joan García no hi és.
Ter Stegen, el somni de la carrera de Ter Stegen sempre ha estat ser el porter titular d'Alemanya. A uns mesos del Mundial, quan Neuer en principi no ha de tornar a la selecció alemanya i té el compromís de del seleccionador alemany que si juga ell serà el número 1 de la selecció alemanya.
Però que si juga segons a on, no?
Home, sí, clar.
És que si et ve Turquia o Aràbia, potser no val la pena, no paga la pena.
Jo no sé on pot anar, això no ho sé. Però
no, el que vull dir que hauria de trobar una bona porteria perquè Nagelsmann li firmés el retorn.
I ara a l'hivern és difícil trobar un lloc.
Perquè, clar, una bona porteria, si no hi ha un accident, no serà senzill.
Però una bona porteria no cal que sigui una porteria Champions.
No, una porteria de Premier. O Alemanya,
saps? O sigui, d'un equip que estigui en la zona entre el 8, el 6,
sí,
el 4.
Sí, una part mitja alta, no? Sí, a Alemanya, home, li seria també una possibilitat.
No oblideu el factor personal, també. Aquí és on entra, crec que marca totes les diferències, de dir, Ter Stegen vol ser un pare present, ell té una història personal que, bé, doncs amb el seu pare no el tenia massa en el seu dia a dia, i ell vol ser tot el contrari. Ara mateix, amb la situació sentimental que té, és un factor que s'ha de tenir molt en compte.
Tu t'acantes, Anaïs, que ara mateix valora més la part personal que no el Mundial. El Mundial era una il·lusió, però que ara mateix no és una prioritat.
Vosaltres heu escoltat a Ter Stegen parlar públicament de voler anar al Mundial sí o sí?
Quan? Ara no.
En els últims mesos?
No,
en l'últim mig any? En l'últim any, fins i tot et diria?
No l'hem sentit, pràcticament. No.
Bé, però ara aquest estiu estava la Nations amb Alemanya, que va ser quan va tornar amb la lumbàlgia,
sí.
I tampoc li recordes unes declaracions dient que per ell sigui imprescindible jugar al Mundial.
No, imprescindible
però,
no.
Però ser el porter d'Alemanya...
Sí,
més
sí.
I amb un Mundial...
Però que a vegades les perspectives et canvien. I penses, ostres, si tu amb el Barça pots ser segon porter i sumar uns minuts a la Copa, potser et val més que qualsevol altra cosa.
I sobretot el factor que tu has posat per la
Copa. A mi em sembla que és la clau. Si no, jo us diria, ja hauria sortit a l'estiu, fins i tot.
Jo és que cada cop el veig més en aquesta línia de prioritzar estar al Barça, sentir-se a casa, on té la seva vida personal ara mateix, que no arriscar anar a algun club que no li garantirà el Mundial, que no sap si jugarà sempre, que no sap si Nagelsmann valorarà com una opció definitiva, i que, escolta'm, a Alemanya ja fa dies que hi ha el rum-rum que a Neuer li pregunten si què li sembla tornar a jugar al Mundial. I, clar, totes aquestes coses pesen. No sé, veurem aviam què passa quan comença el mercat d'hivern. L'1 de gener?
Sí.
Sí.
Tot el mes, no?
Sí, tot el mes.
Fins l'1 de febrer. Bé, doncs veurem què passa. Si d'entrada Ter Stegen al partit d'avui li serveix per dir aquí sóc, aixecar la mà i dir si algú vol alguna cosa de mi, ja sap on sóc.
Sí, perquè hauria pogut passar que un dels xuts del mig del camp que han provat
un accident,
els nanos aquests, t'entra i et quedes marcat, eh?
Sí, sí, que tingués un accident. Podria haver estat perfectament. Carles, de Ter Stegen, heu mirat alguna cosa? No, eh?
Sí, estàvem controlant les pilotes que tocava amb els peus, amb les mans, tots se n'han sortit prou bé, eh? Vull dir que no ha tingut, només ha tingut una intervenció de mèrit, aquella rematada potent que discutíem si era més bonica que, sí, sí, que efectiva, però tota la resta se n'han sortit prou bé, ja dic, tenint, amb el peu, les dues passades que he intentat llarga se n'han sortit bé, ha recuperat tant amb el peu com amb les mans, així en termes generals, ha complert perfectament.
Transmet seguretat, eh? Encara que hagi estat 4 mesos després de l'operació i 7 mesos sense jugar, ell transmet seguretat.
I aquella jugada a la primera part que penja una falta des de molt lluny.
Sí, que dubta.
Dubta.
Aquesta és la primera part, Xavi? Sí, és la primera. On has d'agafar les mesures i tornar a sentir-te porter.
No era tan fàcil, perquè la pilota ha caigut entre la frontal i el punt de penal. És una zona molt allunyada de la porteria. La inactivitat segurament li provoca els espais controlats.
Absolutament comprensible. Sí, sí, absolutament comprensible el que li ha passat. Va, començarem a parlar de circumstàncies individuals. Abans, col·lectivament, el partit que tocava, eh? Cap retret.
A mi m'ha agradat.
T'ha agradat,
sí.
A mi també.
A mi m'ha agradat perquè el partit no és un partit normal, no és un partit on et pensis que arribaràs aquí i guanyaràs 0-5, és un partit superincòmode, ho és per tothom, eh? Ho és per als jugadors, per l'entrenador, ho és pels periodistes, ho és per la porta, ho és per tothom. I el Barça des del primer moment l'he vist disposat a, vinga, anem a fer circular la pilota, potser no prou claredat, però és que les circumstàncies són les que són.
Hi havia molt poc espais.
11 tios tancats.
Molt poc espais.
Ho has anat intentant i, home, potser sí que... Només que hagués entrat alguna, potser d'aquelles de l'inici de la segona meitat, d'inici, vull dir, de la primera mitja hora.
A les dues de Rashford.
Aleshores, el camí fa baixada. Per tant, pel tipus de partit que era, jo estic d'acord amb Flick, que l'actitud ha estat bona i que la resposta, en general, de tots els jugadors, que, a més, la majoria dels que han sortit no eren dels habituals titulars...
Fa anys que el Barça ha adquirit aquest hàbit de competir fins i tot aquesta primera ronda, no? Bé, és igual, no vull anar gaire enrere per no comparar, és a dir, els dos anys de Flick, perquè ens fem una idea. És a dir, el Barça entra en una dinàmica de competir d'una manera determinada que a mi m'agrada, que sentin aquest hàbit, sigui aquí o a qualsevol altre camp, no? No que pensin, quina mandra, avui aquest partit es guanyarà sol, a més perquè el futbol cada cop s'iguala més i els equips de primera federació són equips que estan molt pròxims a ser equips professionals, i no és fàcil marcar les diferències.
I més enllà de la comparativa amb altres partits com aquest de primera ronda de la Copa, a mi el que m'agrada és que es confirma la tendència a l'alça del Barça. O sigui, avui l'energia de l'equip ha estat positiva des del primer moment, desídia zero, o sigui, no s'han estalviat cap esforç, la pressió ha estat molt bona, s'ha jugat molt molta estona al camp del Guadalajara, i... no era gens fàcil atacar contra un equip que anava a totes les ajudes, utilitzava tota l'estona els braços per molestar, buscava el contacte i s'ha de posar en valor també el partit que ha fet el Guadalajara.
Anaïs, ho confirmes?
Sí, sí, és que era molt difícil plantar-te aquí, que a sobre et comenci el partit mitja hora més tard per tot el sidral de la grada, fa fred, fa mandra... Mentalment és molt difícil que tu comencis aquest partit activat. I ho han fet perquè saben perfectament que és que s'ha de guanyar perquè no et queda un altre, que per mi el format és excel·lent en aquest sentit, que saps que davant tens un equip que està jugant el partit de la seva vida, perquè feia 75 anys que no rebien a un primera divisió i això s'ha doncs, de tenir en compte. i que és un dia gran, i vosaltres ho comentàveu, hi havia un ambient molt madridista, no?, també a la grada.
Flaire,
no? Hi havia un flaire de dir, ostres,
sí, especialment
dies,
amb la Minyamar.
Sí, quan escoltava l'entrenador del Guadalajara aquests dies parlar, doncs, al Tot Costa l'altre dia, deia, ostres, és que si vingués al Madrid hauria estat més difícil, no?, que la gent estigués amb nosaltres, però com que és el Barça, doncs és més fàcil que la gent doni aquest suport. I tot plegat ho feia una barreja molt complicada, i crec que s'ha fet un partit molt seriós, i aquí, doncs, una vegada més, el poder de Flick, no?, d'endollar els jugadors i de dir, ei, que això és seriós, que s'ha de guanyar, que els que no són titulars habituals o els que estan en un moment baix, dic baix a nivell de protagonisme,
sí, tipus
Fermín o De Jong, que estan allà, doncs, que a veure què passa, doncs facin un pas endavant i de provar coses, no?, d'anar canviant, de veure què passa amb Eric, a veure què passa amb Lamin, quina és la posició que millor hi va... Fer proves, Jofre Torrents, no?, veure aquestes píndoles de qualitat que et permeten que l'equip, doncs, hagi anat madurant el partit a poc a poc, però prenent-se'l molt seriosament des del primer minut.
Toca votar.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, voteu qui ha estat el millor jugador del Barça aquesta nit. El Costa ha votat Christensen, Bernat Soler.
Christensen.
Mireia.
Diré Eric per canviar.
Ricard.
Christensen.
Marc i Carles.
Christensen.
Xavi.
Christensen.
Bernat Coll.
També.
Anaïs.
També.
Els oients estan d'acord amb vosaltres, per tant, avui Christensen és el millor jugador.
Ha parlat Mireia?
Sí, als micròfons de TV3, i també explica com Flick que la mentalitat ha estat clau.
Christensen, how are you?
Com estàs?
Very good, very good.
Bé, molt bé, gràcies. Ha sigut un partit difícil, però hem pogut ser pacients i ser professionals. Estem contents amb la mentalitat que hem tingut. Aquest tipus de partits sempre són molt difícils, no? Sí, ho són. Ja ho he dit abans. En aquest cas, parlant de mentalitat, de ser professionals de totes les maneres possibles, ja sabem que de vegades el partit no ens permet mostrar la qualitat que tenim i que podem oferir. Per nosaltres ha estat fantàstic tenir aquesta mentalitat i tenir la paciència. Avui ha anat molt bé. Felicitats per el partit i per la victòria.
Dades, Carles. Eren molt bones al descans, són millors ara.
Totalment, vull dir, són les 80... ha jugat 85 minuts, 18 pilotes recuperades, 2 pilotes perdudes, 4 refusades en defensa, 3 rematades, un gol.
3 rematades, eh? Sí. Molt bé.
2 entre pals i una fora.
18 recuperades, 4 refusades, només 2 perdudes. Què fem amb Christensen?
I en el cos a cos, quan a camp obert l'encaraven els davanters del Guadalajara.
Guanya duels.
Els ha guanyat tots, oi, Carles?
Sí, sí, totalment. No n'ha perdut cap de duel directe. Deixa'm respondre, Ricard. Tenir-lo en compte. O sigui, jo crec que se'l pot tenir en compte per fer rotació de centrals, per donar-li minuts, quan calgui. Jo crec que ha demostrat que, com a mínim, el podem tenir en compte.
Tenir-lo en compte, què vol dir? Que tingui més minuts, entri més a les rotacions? Perquè és que la sensació que tenim amb Christensen és que juga minutets, que Flick el té per situacions d'emergència.
Però és que ara no tens Araujo, i això potser és una situació d'emergència, no?
I Eric el tens en altres posicions.
I Gerard Martín.
Havies descobert Gerard Martín.
Clar, home, però si suma, com ha sumat avui Christensen, a mi l'Aia d'Alcanes em sembla imprescindible.
Tècnicament, no us sembla el millor central d'aquesta plantilla? Tècnicament parlant, eh? Després podem parlar...
Cobercí,
sí,
no?
Sí, d'acord, però sí, salvant a Cobercí, però crec que és un futbolista molt aprofitable. Els dubtes són, doncs, que tens la sensació de que és un futbolista una mica de vidre, no?, que és fràgil, també, els nervis li juguen sempre a males passades... Però tècnicament, si tu aconsegueixes recuperar mentalment bé aquest jugador, és molt interessant tindre Christensen a la plantilla.
Això de la fragilitat mental, tampoc li recordo cap gran destrossa jugant amb el Barça, cap gran error que...
No, però és de no poder, no?
Sí,
Xavi,
sí,
potser de dir, ostres, no puc competir,
sí.
De dir, és que
però
em fa por i...
Competeix... Sí que...
Jo l'he vist molt còmode avui.
Avui i la majoria de partits que
sí,
l'hem vist,
sí.
En 3-4 temporades.
Ara parlàveu de minutets. En 3 dels últims 4 partits del Barça havia entrat passat el minut 80.
Clar. Però a mi, més que les qüestions que se li suposen a Christensen, que és aquesta elegància, aquesta capacitat tècnica, a mi defensivament m'ha
agradat
molt avui.
Sí,
ha defensat.
Ha tancat la porta, avui.
Que és el que han de fer els defenses.
Ha tancat la porta, calculant molt bé les cobertures, quan anar-hi, quan ha hagut de pressionar cap endavant, també ha recuperat la pilota, com dèiem, ha guanyat els duels. És un jugador que tu el veus i dius, doncs podria ser titular al Barça, però després... doncs no té continuïtat, per una qüestió física, per una qüestió mental, i perquè jo crec que és un jugador còmode. Jo tinc la sensació que no té aquesta ànima competitiva de voler més minuts i voler ser titular, sinó que sí, ja està bé a Barcelona, està bé al Barça, té minuts, amb això ja fa per anar amb la selecció danesa i ser titular... No sé, no el veig...
Sí, que no és un problema per gestionar egos, no, en aquest
no
cas.
No, el veig conforme.
El problema és que amb el talent i les capacitats que té...
Un pèl més d'ambició serà sí. Agrairíem, no? Una mica
quants
més.
Anys té Christensen?
29.
És molt...
Però aquest tarannà tampoc el perjudica, no, Ricard?
El què, perdona?
Que aquest tarannà que planteges, poc competitiu, poc ferotge, diguem-ne, en la competició o en l'ambició, tampoc el perjudica en el dia de partit. És a dir, no se'l veu, futbolista,
quan juga,
vagi a duels...
Però ja...
Lewandowski
va explicar a un periodista polonès fa unes setmanes, crec que és en un llibre que ha publicat a quatre mans...
Sí. Que... No és a quatre mans, és un llibre del periodista, però que ha comptat amb una conversa de 12 o 14 hores amb Lewandowski.
Doncs Lewandowski explica que el dia de San Siro ell entra als últims minuts, que no havia d'entrar, recordo que el Barça guanyava 2-3 i sembla que entra per perdre temps, perquè Christensen, quan li plantegen, diu que no surt.
No podia. Sí. És que potser hi van escenaris com la Copa, no? Que potser...
Sí, em consta que la tensió competitiva, la pressió, a vegades no l'acaba de tolerar bé. Tot i això, estem parlant d'un jugador que ha estat molts anys titular al Chelsea, eh? Però, clar...
I el Barça va ser titular l'any de la Lliga de Xavi.
Home, i tant.
Fent de mig centre, també.
Sí, de central, és a dir, ha estat un futbolista que ha tingut minuts al Barça.
Però amb Xavi, aquell any, al central... i de mig centre, Xavi va acabar boig a la banqueta perquè s'asseia, li feia mal un bessó. No us en recordeu d'aquestes imatges?
Sí, sí.
Ara es posava dret, però pots continuar o no pots continuar. Marxa. Tota aquella escena, tot allò és Christensen, és l'univers Christensen. I això és el que als entrenadors els genera, Bernat Coll, la desconfiança de donar-li continuïtat i que torni a jugar avui, que torni a jugar demà, perquè això un entrenador el desconcerta. No sap si li està demanant més minuts o si li està demanant jugar estones i en segons quines circumstàncies. I els entrenadors tenen prou problemes com per haver de voler resoldre-li la carrera a Christensen. Vull dir, si s'hi posa bé, i si no, en poso una altra. I jo crec que aquesta és una mica la factura que paga Christensen de tots aquests dubtes que genera, competitius que genera al seu voltant. Jo crec que continuarà tenint minuts. I que,
minutets,
bé, sí, i que potser partits de Copa podria ser que entrés, perquè, com dieu, el Barça no va sobrat de centrals, però és difícil que canviï el seu rol a la plantilla.
I que acaba el contracte aquest estiu, no? Vull dir, és el 2026, a partir d'aquí...
Doncs ja tens
tampoc...
l'última temporada,
sí,
no?
Sí, sí, de fet, aquest estiu, si haguéssim pogut, ja se l'haurien tret de sobre.
Bé, Deco va explicar que a Christensen li va demanar sortir... I li van negar. Era després de la sortida d'Íñigo.
Correcte.
Sembla ser que tenien...
Però en el moment en el que tu comptes a Íñigo, quan tu encara comptaves amb Íñigo, el primer al que li obrien la porta era Christensen. Ningú parlava d'Araujo, ningú parlava, per suposat, d'Íñigo, menys de Cubarsí, ni Eric, ni Koundé. Llavors, doncs, era l'assenyalat era Christensen, de dir-li, és que aquí no renovarem el contracte.
Ni tan sols el club contemplava el que ja Flick apuntava, que era Gerard Martín centre a l'esquerrà, havia jugat a la gira, que Flick ja ho tenia al cap, i això és perquè, torno al mateix, perquè li necessitava un centre a l'esquerrà i perquè li semblava que Christensen potser no era un jugador de garanties i que necessitava un altre central. Bé, doncs, veurem quina evolució té. Una pregunta, el sorteig de Copa dels vuitens, quan és?
Ara ho
sabeu, no? És abans de festes, després de festes? El Barça no jugarà els vuitens de Copa fins la setmana després de la Supercopa, eh?
Sí, pot ser el 13, dimarts 13, dimecres 14 o dijous 15.
No, però això és
el partit de vuitens.
Sí.
Sí.
Sí, o sigui, el Barça torna després de festes amb l'Espanyol-Barça, Sant Maràbia Saudita, jugar a la semifinal i esperem que la final de la Supercopa, I té Copa la setmana següent, entre setmana, abans de tornar a jugar un partit de Lliga, que és el que és el que li tocaria. Bé, ara ja m'ho confirmareu. Una altra cosa que hem vist és que hem repetit l'experiment que és, sembla, el punt de sortida del futur de Lamine Yamal, que és aquesta posició entre línies, per dintre, on té molts menys espais, on rep i no sempre de cara, on té menys metres i menys temps per prendre decisions més ràpides, perquè a la banda pot contemporitzar, pot aixecar el cap, pot canviar el ritme, pot ralentitzar. Quan jugues dintre, gires i has de prendre una decisió. No tens tant de temps, si no és que ets algun jugador com Pedri, que ets superdotat, que domines els 360 graus, les dues cames, que no és el cas encara de Lamine Yamal. L'hem vist a la primera part i a la segona ha tornat a jugar per fora. Què en penseu de tot plegat?
A mi em va agradar més el camp del Betis fent de mitja punta que no pas avui. Avui m'ha semblat, i ho heu comentat durant la transmissió, que no interpretava bé el partit en moltes ocasions, no ha pres les millors decisions, ha enredat molt el joc, i en aquella zona del camp, amb la densitat de jugadors rivals que hi havia avui, has de simplificar una mica.
Sí, jo l'he vist que com engaviat. Perdona, Bernat.
No, digues, Anaïs.
No, que l'he vist com molt engaviat, no? Una mica atabalat i com ansiós i amb ganes de marcar. Crec que la paraula és, l'adjectiu és ansiós, amb moltes ganes de solucionar el tràmit ja, i és que era molt difícil amb aquella defensa. Però crec que al final s'està produint un camí natural, que és que l'acabarem veient de davant de centre, segur, en algun moment.
Però fa els 9, eh?
Sí. Però, de fet,
ja ni de mitja punta, eh?
Però hem de córrer tant.
Ves que
hem de córrer tant. És
si
a dir,
tu preguntes, jo, a la Bernat, pregunta a les categories inferiors, sempre havia jugat allà.
Però ell té 18 anys. Ha fet 120 i no sé quants partits amb l'Alça, que són moltíssims,
sí,
per la seva edat.
125.
Destacant en una posició on exploten les seves virtuts, que és aquest desequilibri, aquest 1 contra 1, aquesta capacitat de generar perill. I s'està encara formant, s'està trobant amb defenses. Ara el tapen de 2-2 o de 3-3. Fins i tot quan ve aquí el camp del Guadalajara, es frustra perquè no pot. És a dir, no sé per què hem de tenir pressa en ara reubicar-lo i buscar-li una posició perquè acabarà... Escolta,
jo també m'esperaria.
Ell ha estat candidat a la bota, a la pilota d'or, com a extrem.
Jo també m'esperaria una mica.
Doncs deixem-lo que gaudeixi aquí, que és on a més està fent perill, i a poc a poc, i amb el temps, i si hi ha la possibilitat de trobar un altre jugador, perquè si l'alternativa és Bardaggi... Bé, va funcionar el dia del Betis, però estem parlant d'un jugador d'un nivell que jo no sé si acabarà sent titular del Barça.
Jove, també.
Aleshores, jo aquesta pressa en convertir a Lamine Yamal en el nou Messi, perquè aquest és el resum,
però tu
a mi em sembla una mica
precipitada. Però tu creus que Flick pensa en convertir
Lamine Yamal
en el
nou Messi? No, ara jo no parlo tant d'ell.
Però és que Flick ha pres dues decisions en aquest sentit. O sigui, jo ho enquadraria en les decisions de Flick, perquè després la gent pot pensar el que vulgui. A més, Messi jugava de fals nou i Lamine Yamal pot jugar de fals nou, que és on ha jugat, però ara està jugant de mitja punta. I per vertebrar un projecte per Lamine Yamal com a fals nou, el Barça s'ho ha de pensar molt bé, si quin és el moment. Perquè el que no pot fer, per mi, és fallar aquest tret. Aleshores, a mi el que em sorprèn és que Flick en tan poc temps ho hagi provat dues vegades. Sobretot perquè, per què dic que m'esperaria? Pel que suposa que Lamine Yamal jugui dintre. Que vol dir que Dani Olmo i Fermín jugaran menys minuts a la seva posició natural. Que Rafinha, que és la tercera opció, que és molt fiable per Flick... bé, jo no crec que Lamine Yamal passi per davant de Rafinha com a tercera opció, però vaja, que són jugadors que estan molt més acostumats a aquesta posició i que interpreten millor el que vol Flick. El cas de Fermín d'avui és que Fermín ha jugat d'extrem esquerre i de davanter centre avui. O sigui, s'ha hagut de sacrificar molt. Aleshores, bé, un dia a Guadalajara no passa res, però com anem buscant-li aquesta posició perquè Lamine Yamal, dic jo, no ho sé, vol picar faltes, vol picar penals i vol provar la posició, Flick ha d'equilibrar això, perquè si se'ns escapa, estarem generant uns anticossos que jo crec que no són necessaris per la química col·lectiva. A mi em preocupa que vagi ocupant un espai que faci que foragiti altres possibilitats. Ara Dani Olmo està lesionat, avui Fermín és un dia que pot jugar en diferents posicions, però que no tindrà gaires possibilitats Flick de continuar insistint amb la mitja mà, la mitja
punta.
Mira,
si ho continua fent, voldrà dir que és ell qui té aquesta obsessió o voluntat que jo ara mateix no veig necessària.
Ah, obsessió no crec, però és curiós.
I si no ho fa, ja... és, doncs ho ha fet.
Ha deixat dos tastets.
Sí, segurament per regalar-li... Per tenir un detall amb Lamine Yamal. A mi em sembla que si Lamine Yamal avui és titular i juga 90 minuts al camp del Guadalajara és perquè va acompanyat d'aquest estímul de jugar en aquesta, sí, en aquesta posició. El Bernat, a la prèvia, o quan ha començat el partit, diu: Xavi, t'ha fet un regal Flick posant-lo de mitja punta. Sí. Tenia moltes ganes de veure'l de mitja punta i considero que ho ha fet prou bé, sobretot el dia del Betis, però tinc dubtes que sigui una bona decisió en aquest moment, perquè... tot i que els bons per mi han de jugar com més centrats millor, o on hi ha més dificultat és en aquesta zona central, perquè és més difícil rebre la pilota, a l'extrem estàs obert i normalment et foten una mica més. La min genera tant des de la banda dreta, tant. És una bèstia, sí, sí, generant futbol,
sí, sí,
i perill.
Sí, és que això és que és
també el coneixen però... cada cop més, des d'aquesta banda.
Sí, però...
Els rivals que cada cop també el tenen més,
sí,
controlat.
Sí, però... No, i t'ajuden amb dos i amb tres, però ell té molts més recursos per, sí, jugar de cara, llegir les ajudes i filtrar una pilota, fer, clar, una centrada, que dintre, quan li venen les ajudes que dius, Anaïs, de l'engaviada. Sí. O sigui, quan l'engavien dintre, ell encara no domina els mecanismes,
però... que per
perfils.
Mi és un recurs, el que ha fet Flick aquests dies. Tu dius, ostres, no tinc a Dani Olmo, que per mi és el millor futbolista del Barça ara mateix en aquesta posició. Fermín, ostres, doncs pel que sigui, no m'acaba d'encaixar o crec que no està en un bon moment. Rafinha, vull que descansi. I Lamine, vull que jugui. Doncs el provo aquí perquè es vagi foguejant i no m'ho prendria com que ja està decidint posar-lo directament.
No, no.
Sinó que és un tema de recursos d'anar-lo provant i a veure què és el que passa.
Són molt pocs dies, eh? Sí, han aparegut aquests dos tastets. A mi...
també, Ricard, perdona, sí, però crec que també ho fa per verdatge. Crec que també se l'ha,
sí,
de tenir en compte
minuts,
i per donar-li,
no?,
minuts. A dir, ostres, que sí, si no juga a la Copa, després d'haver-ho fet molt bé contra el Betis, quan el posaré? Vull dir que, sí, també és una gestió de vestidor de dir on em poden rendir, ostres, doncs a verdatge jo el veig molt bé d'extrem dret, tinc a Lamine que també em pot jugar en aquesta posició, vaig a provar-ho.
Sí. Tornem a l'inici, jo és que crec que avui Lamine Yamal jo no hi comptava, i pensava que jugaria a verdatge, no. Com deies, i que Lamine Yamal...
I Fermín a la mitja punta.
Descansaria. Números de Lamine, Carles?
Doncs mira, hi ha molta diferència entre la primera i la segona part. La primera part, per exemple, que és quan juga de mitja punta, té 48 intervencions, que, sí, són moltes, 5 passades de mèrit bé, 7 malament, una recuperada, 7 perdudes.
Uh-huh. Per tant, les dades són... participacions té a la segona?
33.
Menys, eh?
Però molt, 15 menys, però molt menys erràtic.
Menys erràtic.
Dos passades de mèrit bé, dues de malament, dos recuperades, 4 perdudes. Una rematada i una assistència de gol.
És que, sense ser a la millor versió de la mínima, perquè avui estava, jo crec, una mica incòmode...
S'ha picat
tot
una mica, no?, també,
sí,
amb els aficionats.
Sí, però, com dius, és que la segona part... Et produeix. O sigui, la segona part et dona coses positives. Quan té la pilota, penses que pot passar alguna cosa. Les centrades, les triï bé o malament i es quedin curtes o no amb l'exterior, tenen un... són esmolades. És a dir, genera verí. I, en canvi, la primera part, el que hem generat és una rebel·lió contra el que estava passant, però que no era productiu. Les jugades no s'acabaven. Clar, perquè és que hi havia moltes ajudes defensives. També és veritat que el Guadalajara físicament la primera part estava millor. Bé, veurem aviam si Flick insisteix en aquests tastets, però jo crec que ara, tenint el Mundial a final de temporada, aquest cicle, la mínima Yamal l'ha d'acabar la banda. Ja veurem cap a on va això, però és una temporada que tant el Barça com ell jo crec que agrairan jugar per fora i fer-me el per fora. A mi hi ha una cosa de la química Flick-Fermín que em desconcerta. No teniu la sensació que el passiga permanentment?
Sí, que està sota la lupa tota l'estona.
No
per
sé,
què?
O sigui,
per què?
Mira, primer les declaracions de l'estiu, que va fer dues declaracions sobre Fermín, no? Que si no havia tingut un comportament correcte o alguna cosa així.
La pretemporada.
Que normalment Flick no assenyala a ningú. Després, perquè tinc la sensació que quan parla d'ell... sempre està com frenant una mica en Fermín, no? O sigui, regala elogis a tothom i en Fermín no diria que sigui crític.
Excepte
amb ell.
Quan va estar a punt de marxar al Chelsea, allà sí que tot eren bones paraules i Fermín és al Barça i al cor del Barça i ha de seguir aquí i converses amb ell perquè es quedés.
I després que la mínima, que està una mica baix, vull dir, el guarda per minuts, en la mínima que s'ha de sacrificar algú en una altra posició,
però mira que amb De Jong també ho fa, això,
amb qui, perdona?
Amb De Jong també
sí,
fa
ara
el mateix.
Ho està fent. Sí, ara ho està
ara fent. Ho està fent. Diu, no estàs
sí,
en el teu millor...
No,
però les dues temporades que portem hi ha hagut... Sí, però hi ha hagut trams que l'any passat no jugava pel tema de la lesió i ara tornem a estar una mica en les mateixes,
No sé, potser és una mirada subjectiva meva, Vull dir que pot ser una dèria meva, Però és un jugador que a qui està pessigant permanentment i que m'agrada que els entrenadors no tractin a tothom igual. És a dir, que hi ha jugadors que necessiten que els pessiguis i que treus el millor d'ells així. És que avui, pobre, és que els minuts de davant té centre petit. És que no sé quantes pilotes ha tocat, Carles, i no és que n'havia tocat 3 en, no sé si en 20 minuts.
Sí, després n'ha acabat tocant 13, per tant, però certament fins que
però
tu ho has comentat n'hi ha 3.
És que després...
S'ha mogut.
No, sí, després ha aparegut més a la mitja punta.
Correcte.
Com el 0-1... El Guadalajara també ha fet un pas endavant. Però, clar, és que estava com a finalitzador. L'hem vist jugar, també, parlem de la polivalència d'Eric, però compta amb la de Fermín, Mitja punta, l'hem vist...
Extrema esquerra.
D'interior, d'extrema esquerra, i avui ja l'hem vist de davant i centre, No sé, quin pes penseu que ha de tenir Fermín al Barça? Ha de ser titular?
En partits importants, no.
Jo...
Home, sense Olmo?
Sense Olmo, sí. Però clar, si està... A mi on més m'agrada és a la mitja punta.
Per mi, en la màxima exigència, a Fermín li falta un punt de qualitat. Ell té molta energia, molta arribada, genera molt, en la pressió t'ajuda moltíssim, però...
Com Gavi, no? També una mica?
Sí.
Vindrien a ser un perfil molt similar.
Sí, i per mi, en aquesta màxima exigència, aquí li falta un punt de qualitat.
Ja està un pèl infravalorat, la qualitat de Fermín. Jo diria que és un futbolista que no li valorem poc la capacitat de jugar en espais reduïts que té, tot i que les decisions no sempre siguin les mateixes. A vegades fa últimes passades que són un pèl precipitades. Però a l'espai reduït és un futbolista bastant notable, diria jo.
Jo crec que hauria de tenir un paper similar al de Ferran Torres. Hauria de ser com una mena de jugador número 12, que no és un titular indiscutible, però que juga de titular molts partits. El que passa que per fer això hauria de tenir una mica la mentalitat de Ferran Torres, que és que...
Quan... I aquí tenim dubtes,
i aquí és quan jo tinc els dubtes, que és el que he comentat abans, de no sé si s'ho ha cregut una miqueta.
Gestos...
I Fermín no s'ho pot haver cregut.
A vegades té gestos estranys, de baixar el cap quan s'equivoca, quan no li surt una acció...
Però és cap a ell, no? O sigui...
Sí.
Ah, d'acord.
Però vull dir que no... Bé, avui s'ha enfadat molt amb un auxiliar perquè l'ha passat a Condé. És a dir, que a vegades té com... Jo no sé si és creure-s'ho o no, però que ell espera més d'ell...
Transmet que li falta com la humilitat que se li suposa que hauria de tenir un jugador com ell, no? Que és un jugador que també acaba de començar en això
tu,
del...
Tu li veus...
Però gestos de prepotència...
No.
Superbs no en té, no?
No, és que sí, de prepotència...
Una seguretat mal entesa,
però,
no?
De... Sí, com si ara... Escolta, fins i tot com si... No entengués, no?, que no pot... No ha de ser el titular. És que no ho sé. O sigui, com que quan li han anat bé les coses i tothom l'ha elogiat, és quan ha baixat el rendiment.
Fermín té 22 anys, és la tercera temporada al primer equip del Barça.
Però és que potser se sent tan pressionat que en els moments en el que ho fa bé respira una mica i es permet deixar-se anar. És que a mi
cadascú
em sembla que és un jugador que se sent molt examinat.
Sí,
constantment.
Cadascú és com és. Digues,
avui no ha estat titular, veurem si els vuitens ho és. El sorteig dels vuitens serà el dimecres 7 de gener, el mateix dia que hi haurà el Barça Atlètic de la Supercopa.
Molt bé, l'endemà de Reis.
Correcte.
Doncs ja serà el 2026. El Barça avui ha superat aquesta eliminatòria i ara hi haurà el partit de diumenge a Villarreal, que és un partit espectacular, el que ve per davant, per a tancar l'any. No podria haver-hi millor partit. Us imagineu que s'hagués jugat a Miami, aquest partit? Que s'estan jugant gairebé el lideratge.
El Barça ara mateix
no hauríem passat el fred d'aquí, tu.
Home, és líder de Guadalajara, Miami és estel·lar,
El Barça és el líder de la Lliga amb 43 punts, el Madrid és segon amb 39 i el Villarreal és tercer amb 35, però el Villarreal té 2 partits menys que el Barça i el Madrid.
Té 6 punts menys.
Exacte.
I si guanya el Barça diumenge, seria el líder de la Lliga.
Exacte.
Virtual, no? Podria...
Sí, seria el líder virtual quan completi aquests 2 partits, que són 2 partits relativament còmodes. Va, el Bru ens tanca amb les preguntes. La primera.
Anaïs, primera pregunta que no té res a veure amb el partit. Creus que ja hem vist la millor temporada de Gavi com a jugador del Barça?
No.
No, eh?
No.
Esperes més de Gavi en el retorn, eh?
Sí, sí, espero que aprengui a ser més madur, que ja ho va demostrar quan va tornar l'any passat, i a conèixer millor el seu cos, i crec que encara ha de dir moltes coses, Gavi.
La segona.
Segona pel Marc. Marc, firmaries ara mateix guanyar la Lliga, arribar a semis de Champions sense saber què passa i renunciar totalment a Copa i Supercopa?
Ostres, tu, llançada la Copa i la Supercopa, eh?
No.
Home, és que...
Guanyar Lliga i arribar a semis de Champions.
Ho ha fet molt barat.
Jo li compro.
Home, jo també.
I no també. Fer res a Supercopa i Copa?
Sí.
Ah, sí?
Te la regalo. I de les embolico.
Ah, sí?
El paper el tries tu.
La Supercopa també?
Però sense saber què passa, eh?
Supercopa.
Sí, que la pot guanyar a Madrid, que no.
Sí.
La Supercopa, que facin una rua.
Que no, la Champions, ha dit.
Ah,
que no sé més què passa a la Champions. Que la...
Tu no ho acceptes pel risc que la Champions la pugui guanyar al Madrid.
Ja et dic, jo la competim nosaltres.
No la guanyava. No.
Va, l'última.
I acabo. Ricard, amb números concrets, quants partits més creus que jugarà Ter Stegen amb la samarreta del Barça i quants creus que jugarà Stensna amb la samarreta del Barça?
Ostres. Jo crec que Stensna jugarà més partits que Ter Stegen. O sigui, doncs mira, 3 de Stensne i cap més de Ter Stegen.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat.
Web de 3Cat.
Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense...
El Barça ha passat els vuitens de final. Ha guanyat per 0-2 a Guadalajara l'últim quart d'hora, un de Christensen i un de Rashford. A diumenge tanquem el 2025. Villarreal-Barça, 4:45 de la tarda. A partir de les 3 a la TET. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.